Després de l'Espai Rodamón, avui tornem a la nova temporada de la ràdio, aquí al Trasbarrat.
I com ja sabeu, Trasbarrat és l'espai cultural al voltant del món dels llibres.
Aquest espai literari està inclòs, com ja sabeu, dintre del magazín de ràdio Falset La Finestra, i tal com podeu comprovar, tenim algunes novetats.
Com per exemple, la periodicitat de les emissions, que de moment passen de quinzenals a mensuals.
O també com la persona que a partir d'avui compartirà els micròfons amb mi en aquest espai.
Però no s'acabaran aquí les novetats. Volem obrir també aquesta finestra al món de la cultura i ampliar l'àmbit dels llibres i de la literatura.
Ja sabem que l'intent és difícil, però hi posarem el màxim d'esforç i il·lusió perquè això sigui així i també us interessi.
Mensualment us anirem portant en aquest espai notícies breus al voltant de la cultura i la literatura.
Us farem un recull i us mentarem alguns premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs literaris o artístics.
També us farem una recomanació molt personal d'un llibre i d'una bona lectura, i alguna vegada us parlarem de l'autor.
També tindrem una parada de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin, segons també els vostres interessos.
I acabarem amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara, sense més dilació, comencem amb les notícies. L'Ajuntament de Montblanc ha presentat oficialment la candidatura per ser nomenada Capital de la Cultura Catalana l'any 2006. En el marc d'una visita, la primera que es fa en una sèrie que durarà a les 7 localitats que també hi aspiren, a la Vila Ducal, el president d'aquesta que organitza aquesta capitalitat, que és Xavier Tudela. Tal com va explicar el tinent alcalde, Joan Maria Camp de Pedrós, la petició s'ha fet coincidir amb les festes del 2006, del centenari de la coronació de la Serra, amb la qual cosa, segons ell, és una bona oportunitat, ja que hi haurà una maquinària organitzativa en marxa. En els propers dies, precisament, es concretarà en una reunió amb la comissió organitzadora d'aquelles festes, ja que es pretén coordinar els esforços i evitar duplicar actes. La ciutat escollida es farà pública el dia 20 d'octubre i de la demarcació de Tarragona i aspiren a emposta també, i també possiblement una altra població que encara no s'ha atrevit a dir-ho públicament. A banda de les activitats que es prepari la Vila Triada, amb l'objectiu de difondre la llengua i la cultura catalanes, l'organització s'ha compromès a muntar altres actes rellevants amb els primers actors culturals del país.
Mor l'escriptora Françoise Sagan, autora de Bonjour Tristesse. L'autora francesa tenia 69 anys, una carrera plena d'èxits i una vida intensa. Sagan va rompre en la literatura amb només 19 anys, amb la publicació de Bon dia, tristesa, a l'any 1954. Edicions La Magrana la va traduir al català, novel·la que va captivar el públic francès. En només 5 anys se'n va vendre 4 milions d'exemplars i els desitjos sexuals de l'adolescent Cécile, protagonista de la novel·la, van motivar escàndol en l'època. Moltes de les seves obres, La Chamat, Un certain sourire, Dans un moi, dans un an, Aimez-vous Brahms, entre d'altres, evoquen la vida sentimental de personatges de la vida de la burgesia, ociosos, avorrits, amorals i d'una gran solitud. Jacques Chirac, president de la República Francesa, ha dit: «França perd un dels seus autors més brillants i sensibles. Protagonista de la seva època, Françoise ha contribuït en l'evolució de la dona en el nostre país».
Aquesta setmana a Barcelona s'està fent el Liber, que és una, ja sabeu que és una fira de llibres, i els editors de 13 països iberoamericans s'han reunit en el marc d'aquesta 22a fira de Liber i han acordat fer una crida desesperada als seus governs i al món educatiu per evitar la pirateria editorial i garantir la prioritat cultural. I en tot cas us donarem uns quants exemples de del que està passant, per exemple, a Sud-amèrica amb el tema del llibre, o que s'acostuma a anomenar el top manta del llibre. Per exemple, cada any es reprodueixen il·legalment a Iberoamèrica l'equivalent a 250 milions de llibres per un valor de 500 milions de dòlars. A Espanya, per exemple, la reprografia equival a 17 milions i mig de llibres amb una pèrdua de 210 milions d'euros cada any. Per exemple, hi ha servidors que cada setmana entren 200 llibres il·legals a internet. O, per exemple, hi ha algunes llibreries de Sud-amèrica que venen els preus amb llibres amb edicions pirates amb, doncs, per exemple, un preu de 8 dòlars quan l'edició normal en costa 24. O, per exemple, també a Colòmbia l'edició il·legal representa una quantitat de 670.000 llibres a l'any. Això és el 15% del total de la producció. O, per exemple, a Bolívia la pirateria i la reprografia superen el volum de l'edició legal. Com podeu comprovar, doncs, això està, la cosa està bastant apretada.
Dan Brown ha estat acusat d'haver plagiat dos llibres quan va escriure el Codi da Vinci. L'autor del best-seller més venut dels últims temps haurà de defensar la seva obra davant dels tribunals si es tiren endavant les dues denúncies que poden acusar Dan Brown d'haver plagiat un parell de llibres a l'hora d'escriure el Codi da Vinci. Si Brown és portat als tribunals, es podria acabar retardant el rodatge de la pel·lícula basada en el Codi da Vinci que ha de produir la multinacional Columbia.
En plena negociació pel reconeixement del català a Europa, amb també inclosa la denominació català-valencià, l'Institut d'Estudis Catalans afronta el nou curs amb un objectiu molt clar: treure al mercat la nova edició revisada del Diccionari Normatiu Català. La primera edició va vendre 120.000 exemplars, sense comptar institucions, però també va rebre comentaris i suggeriments per tal de millorar-lo, cosa que es farà abans que s'acabi el 2005. El nou curs de l'Institut d'Estudis Catalans es va iniciar amb un acte solemne en el qual es va presidir el conseller Carles Solà i amb la lectura de Nosaltres i els italians a càrrec de l'escriptor Joan Francesc Mira. També s'ha elaborat, l'Institut d'Estudis Catalans ha elaborat, també ha ajudat per més de 170 persones, el nou diccionari que inclourà nova també nomenclatura, per exemple, paraules com internauta, processador de textos, estadounidenc, piercing, ayatolà, seran acceptades, o dialectalismes com deset, que és 17 en valencià, o pitàbola, que vol dir papallona a l'Andorra. Però també es minaran errors en les definicions, per exemple, la paraula heretgia, doctrina contrària als dogmes de, es canviarà per doctrina que els catòlics consideren contrària als dogmes. D'altra banda, també hi haurà una reordenació de l'estructura interna del diccionari amb noves excepcions i subaccepcions. En el moment de l'aparició de l'edició passada, ja recordeu que va ser de l'any 1995, es va aixecar veus crítiques que consideraven que el treball s'havia de revisar i esmenar-hi errors. El Joan Martí, secretari de la selecció, president de la selecció filològica, comenta que han escoltat aquestes propostes i algunes s'han tingut en compte.
Mor Yang Wanyi, l'última persona de la Xina que parlava Nuxu, única llengua del món utilitzada exclusivament per dones. Amb la seva mort, el 23 de setembre passat, als 98 anys, desapareix un antiquíssim codi secret d'escriptura que feien servir les dones d'algunes regions llunyanes del centre i del sud de la Xina. Segons els lingüistes, el Nuxu, descobert el 1982 per una professora xinesa, és l'únic llenguatge exclusivament femení del món. Els manuscrits són escassíssims, ja que tradicionalment es cremaven o s'enterraven amb els morts. L'origen d'aquest llenguatge es remunta a molts segles enrere, en un període en el qual les dones eren excloses de qualsevol mena d'educació formal. En aquest context de marginació, opressió i aïllament, a l'actual província xinesa de Hunan van desenvolupar una escriptura particular per tal de poder comunicar-se entre elles, una escriptura que dibuixaven a la roba o fins i tot als palmells de les mans. El Naixu va ser utilitzat principalment per a la creació de les anomenades cartes del tercer dia, una mena de fulls en els quals les dones transmetien a les seves filles consells sobre el matrimoni. Aquestes cartes eren enviades 3 dies després del casament. D'aquí ve el seu nom.
Els Premis Nacionals de Cultura no van notar gairebé el canvi que suposa, per primera vegada des de la seva restauració, els atorgui un govern diferent. La reivindicació històrica i la feblesa idiomàtica van centrar també l'agraïment dels premiats com en edicions passades.
A continuació, us passarem a dir quins han estat els guardonats del 2004.
El Premi d'Arts Visuals va ser pel fotògraf Joan Colom.
El Premi de Cinema i Audiovisuals va ser per la cineasta Isabel Coixet.
Artur Blasco, promotor, va ser guardonat amb el Premi de Cultura Popular.
I el Premi de Dansa va ser per la coreògrafa Sol Picó.
Els Foment d'Arts Decoratives van obtenir el Premi de Disseny d'enguany, del 2004.
I el Premi al Foment de l'Ús de la Llengua Catalana ha estat per Ander Rock, una revista musical.
També tenim el Premi de Literatura a l'escriptor Emili Teixidor per la seva novel·la Pa Negre.
Com a Premi de Música tenim l'Alícia de la Rocha, que és una pianista.
Els comissaris de dues exposicions han tingut Premi Ex Aequo del Patrimoni Cultural, el Manel Risques i el Ricard Vinyes.
I el Premi de Periodisme a la VilaWeb.
I per acabar, el Premi de Teatre va correspondre a l'actor Josep Maria Pou.
Un congrés a l'Argentina reuneix més de 150 llengües que han patit la imposició del castellà. El primer congrés de les llengües de Rosario, Argentina, ciutat natal del Che Guevara, serà l'escenari d'una peculiar trobada lingüística al novembre vinent. Aquest primer congrés de les llengües vol aplegar representacions de tots els pobles que han sofert i sofreixen la imposició del castellà a les dues ribes de l'Atlàntic, com els de tota l'Amèrica Llatina, des de Rio Bravo mexicà fins a la Terra del Foc, Patagònia. El català, el gallec i l'èuscar també hi seran presents.
I l'última notícia d'avui parla d'un escriptor català, el Josep Francesc Delgado, que enguany ha entrat a la llista d'honor de la IBBIP, que és la International Board Books for Young People, que ha inclòs la seva novel·la Els llops de la lluna roja com a la llista d'honor del 2004. Aquesta llista conté una tria formada per 40 títols d'arreu del món que són considerats per l'esmentada organització com els més interessants que han vist la llum durant l'any. Els llops de la lluna roja va guanyar el Premi Ramon Muntaner l'any 2002 i està publicada per Editorial Empúries. La novel·la narra la història d'un adolescent que es vol salvar el seu gos pastor de les urpes dels llops durant els darrers dies de la Guerra Civil al Pirineu Català. Després de les notícies, que us sembla si agafeu paper i llapis i apunteu?
Per exemple, algun dels premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs, provar sort i, per què no, guanyar.
El primer premi d'aquest dia, d'avui, és el segon Premi Internacional Anaia per a Literatura Infantil i Juvenil. Són obres originals escrites en castellà i adreçades al públic, com dèiem, infantil i juvenil. La dotació econòmica són 30.000 euros i encara teniu temps per presentar aquests treballs fins al dia 22 d'octubre. Per a més informació us podeu dirigir al grup Anaia, que està al carrer Juan Ignacio de Luca de Tena, de Madrid.
També tenim un premi de novel·la al certamen Alberto Magno. Són obres de ciència-ficció i fantasia, emmarcades en el món científic, entre 15.000 i 25.000 paraules. La dotació és de 3.600 i possibilitats d'un tercer premi de 600 euros. Podeu presentar-vos-hi fins al 15/10/2004. Per a més informació, a la Facultat de Tecnologia de Bilbao, l'apartat 644.
I ara passem a un premi que es diu Joaquim Caselles, que són per a treballs d'investigació, escrits en català o en castellà, que parlin sobretot de l'antic Egipte. La seva dotació econòmica és 3.000 euros i teniu temps, encara bastant de temps, fins al dia 14 de maig de l'any que ve. Per a més informació us podeu dirigir a la Fundació Arqueològica, que està al carrer València 284 de Barcelona.
El següent premi que tenim és de narrativa i és el Premi Mallorca. És per a obres originals i inèdites, entre 150 i 300 fulls. La dotació és de 70.000 euros i possibilitat de publicació. Tenim temps de presentar-vos-hi fins al 30/4/2005. I si voleu més informació, al Centre Cultural La Misericòrdia de La Palma.
I ara un premi per a infants, el segon premi per CIR. Són per a àlbums infantils il·lustrats de tema lliure i adreçats a nens petits. 2.000 euros i la publicació del treball és a la seva dotació econòmica i teniu temps per a presentar aquests treballs fins al dia 28 de febrer del 2005. Per a més informació us podeu dirigir a la llibreria Per CIR, que està a Manresa.
I si us dediqueu als contes, tenim el novè premi Compte Curt. Els requisits són obres originals escrites en català adreçades a joves lectors d'entre 5 i 7 anys. La dotació és de 1.250 euros i publicació per l'editorial La Galera. El termini per presentar-vos és fins al 30/12/2004. I si necessiteu més informació, la trobareu a l'editorial La Galera, Barcelona.
I ara un premi de novel·la breu. És el Premi de Novel·la Curta de Sant Celoni. Són per a obres originals i inèdites d'autors majors de 18 anys i que tinguin entre 75 i 125 pàgines. La seva dotació econòmica és 1.000 euros més la publicació del treball. Fins al dia 31 de gener podeu presentar aquests treballs i rebre més informació a la Biblioteca de Sant Celoni, que està a la plaça de Rectoria Vella, número 10 de Sant Celoni, esclar.
I si teniu bona cal·ligrafia, també podeu presentar-vos al quart concurs de cartes manuscrites. Els requisits són cartes escrites a mà, amb el peu o amb la boca, de 15 a 40 línies. La dotació és de 1.350 euros i el termini per presentar-vos és fins al 31/1/2005. Si necessiteu més informació, la trobareu al Patronat Municipal de Cultura al Rodade Barà. A Roda de Barà. Ja ho sabeu. I si no heu tingut temps d'apuntar-vos-els, no patiu. Demà diumenge es repetirà el programa a partir de les 5 de la tarda.
I si no, sempre us queda telefonar-nos i preguntar-nos-ho directament. També us farem arribar aquesta informació.
I ara passem al següent espai que us hem preparat.
Que és, ni més ni menys, que la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que a partir d'ara en podríem dir, per exemple, el llibre del mes.
El títol d'aquest llibre és Els dimarts amb Murri.
L'autor és el nord-americà Mitch Albom i aquest llibre està publicat per Jordi Empúries en la seva col·lecció de narrativa número 90.
Murri Schwarz, el vell professor, és mort. Mitch, el seu antic alumne, el va veure cada dimarts per escoltar els seus consells i aprendre la gran lliçó de la vida. Les últimes classes de Murri ensenyen el valor de les paraules, la riquesa de les emocions, el plaer de la ironia, en definitiva, la dignitat de l'home. Aquest és un relat verídic, però si no ho fos, tampoc passaria res. Tindria, si fa no fa, el mateix valor que ara li podem donar. Murri és mort lentament. Ha agafat una malaltia degenerativa irreversible. Però ell la vol viure amb tota la intensitat. No vol perdre res del seu desenvolupament. Vol notar com cada vegada la seva mobilitat es va fent més gran, com cada vegada necessitarà més dels altres, però no li fa res. Recordo un passatge que diu:
Recordes quan vaig dir una vegada que molt aviat algú hauria d'eixugar-me el cul? Va dir el professor. Vaig riure. Un moment com aquest no és fàcil d'oblidar. Bé, doncs, em sembla que aquest dia ja ha arribat. Això em fastigueja. Per què? Perquè és l'últim signe de dependència, que t'eixuguin al darrere. Però hi treballo. Intentaré gaudir del procés. Gaudir-ne? Sí, després de tot, tornaré a ser un nen. Com veieu, una fina ironia per afrontar la vida amb el cap ben alt. Però Morri també aprèn de la seva malaltia, com la diu a mig quan parla de les relacions humanes. El més important de la vida és deixar sortir l'amor i saber deixar-lo entrar. O també quan diu, quan tinc amics i gent al meu voltant, em sento molt bé. Les relacions afectuoses em mantenen en vida.
La mort és un altre tema recorrent. Morri sap que s'està morint i li diu al seu deixeble. Tothom sap que es morirà, però ningú no s'ho creu. Si ens ho creguéssim, faríem les coses de manera diferent. Si saps que moriràs, s'ha d'estar preparat. És millor, d'aquesta manera et veus més compromès amb la vida tot vivint-la. La veritat, mig, un cop aprens a morir, aprens a viure. Quan mig li pregunta pel fet d'envellir, Morri li respon amb aquella fina ironia que comentàvem abans. Hauries de saber una cosa. Tots els joves hauríeu de saber una cosa. Si sempre et baralles contra el fet d'envellir, sempre seràs infeliç, perquè és una cosa que passarà de totes totes. De quan en quan, Morri sembla que doni consells o respostes a les preguntes que mig li fa. No cal estar-hi d'acord, però et faran rumiar. Quan parla sobre els diners o el poder, diu: «Dedica't a estimar els altres, dedica't a la comunitat que t'envolta, dedica't a crear alguna cosa que et doni finalitat i sentit». Mig, si proves d'enlluernar els que són a dalt de tot, t'equivoques. Et miraran des de dalt de totes maneres. I si proves d'enlluernar els que són a baix de tot, t'equivoques igualment. Només t'envejaran. L'estatus no et portarà enlloc. Només un cor obert et permetrà flotar entre els uns i els altres de la mateixa manera.
Els dimarts amb Morris és un exercici de lectura profunda i al mateix temps molt digerible. Entreté i alhora alliçona sobre determinats aspectes de la vida i des de la visió del vell professor que s'està morint lentament, però amb tota la dignitat del món. Quan parla sobre el sentit de la vida, per exemple, diu: «Una part del problema és que tothom té molta pressa. La gent no ha trobat sentit per a la seva vida, així que es passa la vida corrent darrere qualsevol cosa per trobar-lo. Pensen en el pròxim cotxe, la pròxima casa, la pròxima feina. Llavors troben que aquestes coses estan buides, també, i continuen corrents. Quan comences a córrer, és difícil d'alentir el pas».
En fi, permeteu-me que us aconselli aquest llibre pel contingut, per la forma, pel missatge, perquè s'hi traspua vida on aparentment hi comença a evitar la mort viscuda amb dignitat. I per acabar, un epitafi, la moralina final de l'autor del llibre. No es pot desfer el que ja està fet o reviure una vida ja viscuda, però si alguna cosa m'ha ensenyat el professor Morri és: no existeix el que s'anomena massa tard en la vida. Ell va estar canviant fins al darrer alè de la seva vida. Gaudiu de la seva lectura i ja me'n donareu raó, o no? I després de la recomanació molt personal que us hem portat, què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-los.
Perquè sapiguem una mica de què va, si ens pot agradar o no, en definitiva, per tenir-ne un tast i posar-vos la mel a la boca.
O el que és el mateix, un bon llibre al vostre abast.
En tenim una desena que a continuació us els comentarem breument. Thank you.
I el primer llibre d'aquest aparador d'avui es titula Aetara. L'autor és el Pau Farné i l'editorial Euxina. L'escriptor menorquí Pau Farné, autor d'una trentena de llibres de novel·la, narrativa breu i teatre, i també guanyador, entre altres premis, de Sant Jordi, Ramon Llull i Josep Pla, publica una novel·la d'aventures en la qual també hi ha una història d'amor, amb el rerefons de les creences ancestrals en què es venerava la Mare Terra a Menorca i en tot l'àmbit de la Mediterrània.
El següent llibre és Atapuerca, perduts al turó, del conegut Eduard Carbonell i J.M. Bermúdez de Castro, de l'editorial La Columna. Dos dels directors de les excavacions d'Atapuerca expliquen per primera vegada tota la història d'una aventura científica que ha canviat la nostra percepció de la prehistòria.
Imparables, una antologia. Això és el títol d'aquest llibre, que ha estat fet a cura de Sam Abrams i Francesco Ardolino i que Editorial Proa ha publicat. I diem això perquè aquest llibre és el grup de poetes que s'autoanomenen Els Imparables, que fan pública la seva voluntat generacional i el seu projecte literari. Tot escriptor ha de pretendre la transformació del món. I la seva composició, amb aquesta antologia d'aquest grup de poetes que s'anomenen Els Imparables, per exemple, hi ha entre ells Joan Elias Adell, Sebastià Alzamora, l'Héctor Bofill, el Lluís Calvo, la Maria Josep Escrivà, el Manuel Forcano, l'Isidro Martínez, el Xema Martínez i la Susana Rafart.
Memòries sense nostàlgia és l'altre llibre. El seu autor és Jaume Pastells i Clota i l'editorial Llibres dels Quatre Cantons. Jaume Pastells explica en aquest llibre de memòries uns fets en bona part relacionats amb la Guerra Civil que ell va viure amb gran intensitat i ens ho explica amb un estil carregat de realisme.
Tracy Chevalier és l'autor del llibre La dama de l'unicorn, que la Magrana ha publicat i que l'Ernest Riera ha traduït. La dama de l'unicorn és un conjunt de sis tapissos medievals d'una gran bellesa. Som pels vols de 1490 i Jean Levist acaba d'incorporar-se a la cort francesa com encarregat dels tèxits del castell. La confecció dels tapissos provocarà la coincidència de diversos personatges. A mesura que s'enamoren, són rebutjats o es revengen. Cadascú dels tapissos va prenent la forma d'un ideal de vida.
Els arbres amics és el següent llibre. El seu autor, Pep Coll, i l'editorial, Empúries. La llegenda d'en Florenci, el germà que fa set d'una família establerta a la serralada dels Pirineus, que té l'insòlit costum de posar nom als fills seguint l'ordre alfabètic. Escanyolit i malaltís, en Florenci treballa en feines insospitades i volta pel món a la recerca de la seva obsessió, l'arbre que falta al seu paradís particular. El llibre es tanca amb una guia il·lustrada dels arbres més habituals a Catalunya.
I el darrer llibre d'aquesta sessió d'avui, L'any que vaig traficar amb dones. Això és el títol del llibre. L'Antoni Sales, que és un periodista, l'ha escrit i columna l'ha publicat. Durant un any, Antonio Sales, l'autor també d'un diari d'un esquín, s'ha fet passar aquesta vegada per traficant de dones, a la recerca de pistes per muntar el trencaclosques que descobreix aquest llibre, el del sòrdid i miserable mercat del sexe. Sales ens demostra que al segle XXI encara és possible comprar i vendre persones per explotar-les sexualment. I com qui no vol la cosa, ja arribem al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Trasbarrat de fa temps, ja sabeu que em refereixo a la llista dels llibres més venuts durant la darrera setmana.
Ja sabeu que tenim dues llistes, els llibres de ficció, és a dir, novel·la, narrativa, poesia, etc., i els de no ficció, que són també ells, són llibres d'assaig, periodístics, estudis i d'altres històries d'aquestes.
Començarem pels llibres de no ficció.
I tenim que en el lloc número 6 el llibre titulat Quaderns d'Àfrica, l'autor és el Miquel Barceló i Editorial Galàxia és qui l'ha publicat.
En el lloc número 5, Pensem-hi un minut, de Josep Maria Terricabres.
En el lloc número 4, el llibre titulat Jesús, un perfil biogràfic. L'autor és l'Armand Puig i Editorial Proa és qui l'ha publicat.
En tercer lloc tenim el llibre La bona sort, d'Àlex Rovira i Fernando Trias, de Bes. l'ha publicat Empresa Activa.
En el lloc número 2, un llibre molt mediàtic. És el llibre Cuina per solters i, evidentment, el seu autor és l'Ismael Prados. I, bueno, ens explica una miqueta, ja ho sabeu de què va, de cuina.
I en el número 1 tenim El cas Carot, de Víctor Alexandre, de l'editorial Proa. És la polèmica entrevista del líder de l'Esquerra Republicana amb membres d'ETA.
I ara passem a la llista dels llibres de ficció, és a dir, els que en podríem dir pròpiament de creació. I tenim, per exemple, en el lloc número 1, un llibre que està per primera vegada, perdó, en el lloc número 6, un llibre que està en primera, per primera setmana en llista. Es diu El curiós incident del gos a mitjanit. L'autor és el Mark Haddon i de Magrana, l'editorial que l'ha publicat.
En cinquè lloc tenim el llibre La pell freda, d'Albert Sánchez Pinyol, i La campana és qui l'ha publicat.
I un llibre que ha estat molt, molt d'èxit aquests darrers mesos es titula El codi da Vinci, que està en el lloc número 4, el seu autor Dan Brown, que avui també hem parlat d'ell a les notícies, i Empúries, editorial que l'ha publicat.
En tercer lloc tenim El fill de l'acordeonista, de Bernardo Atxaga, i l'edita Edicions 62.
En el lloc número 2 d'aquesta llista tenim el llibre, l'últim llibre del Paul Auster, que es titula La nit de l'oracle, i també l'ha publicat Edicions 62.
I en primer lloc tenim el llibre de Àngels i dimonis. Dan Brown és el seu autor i l'editorial Empúries.
I fins aquí l'espai d'avui.
Esperem que us hagi complagut. Aquesta, si més no, ha estat la nostra intenció.
Com també espero que la nova companya del programa us hagi també plagut i que ens segueixi acompanyant al llarg d'aquesta temporada que avui comencem.
El control tècnic que ha estat fent-nos la feina de connexió i gravació al Vicenç Brull, sense el qual això tampoc fora possible.
Hem preparat i realitzat i presentat aquest programa l'Àngels Martí
i l'Agustí Massip.
Ens tornarem a retrobar, si no hi ha res de nou, el proper dia 30 d'octubre a les 12 del migdia en un altre programa.
Us deixem, doncs, amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Adéu-siau.
Bon dia. Hello.